5 minuts i seran dos quarts de dues del migdia i al matí a Ràdio Estel anem a parlar, com us dèiem, d'un llibre, Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela. El seu autor és en Xavier Aragay, president i fundador de Reimagine Education, i ja el podem saludar. Xavier, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Dèiem, anem a parlar de transformació, de reimaginar, d'oportunitats, perquè sembla que l'educació és llaminera per canviar el món i a més és la millor manera de fer-ho i és essencial per aquest procés de transformació. El que queda clar quan llegim aquest llibre és que l'educació és molt poderosa, oi?
Sí, de fet, l'educació és la millor eina que tenim per educar, per formar la societat, per formar ciutadans. El problema és que té molta inèrcia, i molta inèrcia històrica.
Mm-hmm. Tu en aquest llibre ens parles de 21 claus, li dediques un capítol a cadascuna d'elles. És un llibre que ens interpel·la, que no és per estar-te assegut llegint-lo com si res, sinó que tindràs ganes de tenir un paper, un boli, un llapis i anar prenent notes i anar apuntant i et sorgiran idees. Algunes d'aquestes 21 claus són, per exemple, que parem, que visualitzem, que diagnostiquem, que ens equipem, que ens aliem, ens sorprenem, planifiquem, confiem, comuniquem, convidem, ens empoderem, ens apassionem, ens contagiem, que somiem, que creem, que reconsiderem, que transformem, ens arrisquem, gaudim, avaluem i imaginem. I amb això ja ho tindríem fet. Que senzill, oi? En aquest procés de transformació, per això és important que tots els agents implicats estiguin predisposats. No sé si fins i tot aquí les famílies és molt important que estiguin amb aquestes ganes de transformació.
Bueno, de fet, el que és imprescindible és que tots els actors del que anomenem comunitat educativa participin d'aquest procés. Els alumnes, que s'obliden molt a vegades d'ells, a vegades actuem com allò de tot per als alumnes però sense els alumnes. Les famílies, per suposat, els docents, que són la columna vertebral del que és una institució educativa, els directius, a l'entorn, els agents socials, les empreses. L'educació és una tasca de tots, és una tasca col·lectiva. No podem delegar-la pensant que amb el que els expliquin dintre de l'aula ja n'hi ha prou.
Mm-hmm. Per tant, tots, és important que tothom digui la seva. Tu el que planteges al llibre és, bé, podríem dir aquest llibre com un punt de partida, m'ha fet la sensació, no?, per començar a pensar, a donar-te on estàs, què podries fer, quines opcions tens, i a partir d'aquí ja després posar-te en marxa. És així?
És exactament així. Mira, a mi el que em preocupa per l'experiència que tinc és que l'educació té molta inèrcia. Hem de pensar que el sistema educatiu que en aquests moments estem vivint neix a la segona meitat del segle XIX, que és l'època de la industrialització, de l'enciclopedisme, un professor que parla, uns alumnes que escolten. És veritat que ja no fem exactament això, però encara som fills d'això. I, de fet, cada curs és, en el 80%, és una repetició. Anem repetint any a any les mateixes coses. És per això que el primer capítol del llibre, com has vist, és atura't, para't, reflexiona. Mira, quan parles amb una escola, amb una universitat, i els hi planteges canviar, el primer que et diuen és que no tenen temps. Fixa't, no és un problema fins i tot econòmic, que després també pot ser-ho, no? Però d'entrada el primer problema és no tinc temps. I jo pregunto, però no tens temps per què? O perquè el dia a dia se'n menja. Ah, llavors estàs replicant exactament el mateix potser que fa 5 anys, 10 anys, 15 anys, 20 anys. Uh-huh. Llavors per això ens hem d'aturar, per això hem de prendre una certa perspectiva, i el llibre està pensat per això, per aquells directius, per aquelles persones que una mica volen enfrontar-se a aquest repte, i per això jo els dono aquestes 21 claus, que estan basades en l'experiència.
Ara suposem que ja s'ha decidit que sí es vol reimaginar com serà el centre educatiu i per després entrar en aquest procés de transformació, que en aquest cas fa la sensació que no es tracta tant de decidir si es vol treballar per projectes o que estigui present el pensament computacional, sinó que és quelcom més profund el que hauria de ser aquesta transformació.
Esclar, perquè llavors jo quan logro que es conformi doncs, un equip, no?, i que trobi temps per començar a fer el projecte aquest, la primera pregunta que jo els faria és educar què és. Perquè, esclar, hem de tornar a les arrels. Educar què és? És simplement transmetre coneixements i posar-los desordenadament en el cap de l'alumne o és alguna cosa més? Clar, i a partir d'aquí, si estirem aquest fil, potser ens farem tot un seguit de preguntes que ens portaran a reelaborar el nostre projecte educatiu, no? Perquè no es tracta d'actuar per modes. Ara està de moda treballar per projectes, o ara està de moda pues, el pensament computacional. Bueno, tot això són idees interessants, però que hem d'ubicar en un pensament una mica més profund, no?
Uh-huh. Ara, per tota aquella gent que ens estigui escoltant i penso, a mi m'encantaria que siguin docents, clar, formar part, no?, d'un projecte que es repensi i que tingui ganes de canviar, segur que el primer que els ha vingut al cap és aquest, és que no tinc temps, que tu ja proposes el llibre, no deixeu de fer alguna de les coses que feu, que segur que algunes no són imprescindibles, no calen i així guanyareu temps, però una pregunta que també suposo que et fan sovint és, bé, i això quant temps? Quant temps necessitarem? Perquè no deu ser cosa ni d'una setmana, potser ni d'un trimestre, ni d'un any, ni d'un curs sencer, no? Potser?
Sí, mira, això que dius és molt important. A vegades es confon i es pensa que fer un projecte educatiu i fer la transformació és una formació o una conferència o un estiu. I els dic no, és a dir, transformar la institució educativa és un procés. És un procés que ha de començar doncs, robant temps al temps, que ens hem de fer preguntes de fons, que hem de reflexionar sobre quines innovacions ja fem i quines podríem fer, hem de veure el món cap on va, hem d'identificar quin és el model educatiu que tenim avui i quin tindria que ser. Hem de pensar molt bé com voldríem que els alumnes, des d'un punt de vista humà, sortíssim del nostre centre. No? I tot això requereix una mica de temps i requereix d'equips, de lideratge. El lideratge és molt important. Però jo crec que no ens queda un altre. És a dir, el món es transforma molt ràpidament i l'educació ha d'estar al servei del món que viuen i viuran els nostres alumnes, els nostres fills. I, per tant, és una tasca que hem de fer.
Tu el que proposes és que per tirar endavant aquest procés de transformació, l'equip directiu, ara que deies, no fa falta lideratge, doncs l'equip directiu ha de comptar amb una part de l'equip docent i també amb unes altres persones que potser no formen part del centre, però sí que hi estiguin vinculades, connectades, que sàpiguen quin centre és, com funciona. Però no deu ser tan senzill, no?, trobar els perfils d'aquestes persones que volen i poden fer-ho i tenen les característiques que es precisa?
Bé, senzill no és, però escolta, hi ha centenars d'institucions educatives al nostre país, a Europa, al món. Nosaltres treballem en aquests moments apujant equips a més de 16 països. Hi ha molta gent que ho està fent. També n'hi ha que diuen que és impossible. Aleshores, i a vegades estan en el mateix carrer. Pots trobar una institució que diu que ja ho està fent i està fent coses molt interessants i 500 metres més avall trobes una altra institució, l'equip directiu del qual diu que és impossible, que no té temps. Per tant, on rau el punt de canvi? Al final, i per això he escrit aquest llibre també, al final això és una decisió personal. És a dir, cada un també té que veure si la vida el porta el seu projecte vital, les seves il·lusions, els seus somnis a poder fer aquesta transformació o canvi, o decideix doncs, viure a remolc o viure dient que és impossible fer-ho. perquè al final sí que és veritat que pot haver-hi circumstàncies que ho faciliten, circumstàncies que ho frenen. Però sigui com sigui, al final són decisions que les persones fan, no?
M'imagino que, a banda d'aquesta decisió, no, que diguin sí, va, tirem endavant i fem-ho, encara que aturin algunes de les activitats, que, aquestes extres, no, que dèiem, és suficient amb les hores habituals de feina o aquí se li haurà de dedicar un extra? No dic que estaràs a casa pensant-hi, segur que sí, però si necessitaràs fer trobades i reunions més enllà de les teves hores que et toquen per feina.
Bé, aquesta és una de les primeres coses que un equip té que veure, és a dir, de quina forma ho fa. Jo sempre els dic que això, un pot començar a base de dedicar-li dos nits a un tema, i a lo millor per començar és l'única forma, però el procés ha de ser sostenible. Per tant, la primera pregunta que ens hem de fer és quina energia, quin temps li podrem dedicar a això, com ens reorganitzem, com per fer-ho possible, perquè la sostenibilitat del procés és important. I aquí hi ha moltes experiències al món. No hi ha una fórmula. No és qüestió de dir, mira, feu-ho així, que, sinó que el primer cas de veure quin és el teu context, quin és el teu contorn, i com ho pots fer tu amb el teu equip i amb les circumstàncies que tens, no?
Al matí a Ràdio Estel estem parlant amb en Xavier Aragay, president i fundador de Reimagine Education i autor d'aquest llibre del que estem parlant, l'excusa per la conversa d'avui, Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela. I escolta'm, Xavier, estava llegint i a la pàgina 71 se m'ha regirat tot. M'he trobat una sorpresa. Això que és un llibre que és molt amè, que és molt distès, que hi penses, però que passen les pàgines i de cop dius, up, però si ja me l'he acabat. Però a la 71 ens sorprens, ens ho trobem tot cap per avall i moltes notes que aquest equip directiu que està reimaginant el centre educatiu segur que va apuntant i va prenent nota, com per exemple coses que deuen ser importants, no? Una escola alegre, un alumnat al centre, un alumnat que aprèn fent, despertar la curiositat, que tots els espais siguin educatius, professorat i alumnat que creïn i comparteixin coneixement junts, i a l'altra banda del foli, diríem, ens trobem implicar-los a tots, tirar parets, més ordinadors, tauletes, reforçar wifi, fer formació, plantar arbres al pati... Per tant, no n'hi ha prou només en pensar com ha de ser aquesta escola, sinó que hi haurà alguns elements que hauran d'incorporar-se o que hauran de desaparèixer, elements físics. Bé, la wifi la contarem com a física, d'acord? Que sí que faran falta per anar fent aquesta transformació.
Sí, és que, de fet, el projecte ens hauria de portar dintre d'aquesta dècada, estic mirant del 23 al 30, no? A fer una transformació profunda fins i tot de la idea que tenim d'escola. Clar, és tota la institució que caldrà canviar, no només el que passa dintre l'aula. Clar, jo somio amb una escola del segle XXI. Clar que hi continuarà havent famílies que porten els seus alumnes, docents, un entorn, però tot això pot ser diferent, tot això ha de ser diferent. Perquè, esclar, ja no pot ser aquella idea de que, home, anar a l'escola sempre és difícil. Jo, quan era petit, a mi em deien la letra con sangre entra. Mira que és bèstia aquesta frase, no? Però encara som fills una mica d'això, no? I per tant, per què l'escola no pot ser un lloc plaent, alegre? Per què l'aprenentatge té que ser suor i càstig, no? Per tant, són moltes coses que hem de replantejar. I fins i tot, jo diria, són molts els marcs mentals que tenim, que fins i tot ens han construït, que potser hem d'arribar o que potser hem de substituir per noves mirades.
Mm-hmm. En aquesta llista de desitjos o d'objectius que es planteja aquest equip directiu imaginari, no? Llegíem alumnat al centre, despertar la curiositat, possiblement hi ha altres equips directius imaginaris que coincidirien amb aquestes prioritats, però amb unes altres no, no? Perquè també, en funció de l'espai en el que tinguis, el perfil de l'alumnat, això deu condicionar cap on es transforma el centre?
Bueno, és que no hi ha una solució única per a tothom. Hi ha la crida a que tots els equips directius de tots els centres facin el camí Però aquest camí depèn de la història de cada centre, depèn del context, del contorn, dels alumnes, de les famílies. Tot pot tenir una música semblant a l'alumne al centre, un treball més competencial, pensar molt bé el perfil, però d'acord amb cada context això es pot traduir, es pot concretar de formes diferents. I també, que suposo que ho has llegit al llibre, la separació entre el què i el com. És a dir, què volem que passi i després com ho comencem a fer, no? Vull dir que són molts els elements que hem d'ajudar a construir i, per tant, moltes vegades el que pot passar és que aquests equips directius que han de fer aquests projectes també sovint necessiten una ajuda, un suport, una col·laboració de professionals que són més experts perquè han tingut més experiència en aquest camp, que els poden ajudar a fer aquest camí amb sostenibilitat, amb resultats per poder reeixir, no?
Tu ets el president i fundador de Reimagine Education Lab, que acompanyeu, impulseu i dueu a la pràctica processos i experiències d'innovació disruptiva a institucions educatives. Jo crec que ara ja els oients estan en situació, han entès què és això de reimaginar l'educació, què és el que cal fer abans d'aquest procés de transformació, però explica'ns una mica algun exemple de, no cal concretar amb noms i cognoms, però d'alguns dels vostres clients, què és el que ha passat en un d'aquests centres que sí que s'ha transformat després de reimaginar-se com volien ser.
Sí, bueno, en tindríem molts, no? Com et deia, nosaltres estem treballant en més de 50 institucions a 16 països, però, per exemple, jo et podria parlar d'una universitat que col·laborem amb ella des de fa 3 anys a Bolívia, que està fent una transformació molt disruptiva de les carreres que ofereix. Ofereix una carrera de medicina, per exemple, que té molts alumnes, i els hem ajudat a repensar-la tota, a basar-la més en experiències de casos clínics. O et podria parlar doncs, d'una escola aquí a l'estat espanyol, en el nord, al País Basc, amb la que col·laborem també des de fa 2 anys, que ja està oferint una secundària, és a dir, un primer i un segon de l'ESO, totalment transformat en quant als espais, en quant al temps, en quant a la forma de treballar i de col·laborar els professors i els alumnes. No? Nosaltres el que som és facilitadors, és a dir, és com si per caminar en aquest camí, que és una mica pedregós, doncs poséssim, et donéssim el bastó que t'ajuda doncs, a poder anar avançant i a poder anar concretant-ho, no? Però, insisteixo, són moltes les escoles, les universitats, les experiències de transformació i canvi.
No sé si ara em podràs donar una única resposta, perquè també hem d'anar acabant, però què passa quan es transformen els centres? No tot arreu deu passar el mateix, no? Però tenen algun element comú denominador l'alumnat, el professorat d'aquests centres educatius, tant si és de primària, secundària com ja universitari?
Sí, mira, per exemple, jo la primera setmana d'octubre estava doncs, a Cochabamba, reunit, fent observació, fèiem uns focus grup amb els alumnes, amb els professors que estaven implicats en aquest canvi. No? I la primera idea que et deien tots dos és ja no tornarem enrere. Això és molt més apassionant. Això és molt més... això és viure una vida diferent. I et diuen, i no és senzill, però jo els hi deia als alumnes, bueno, però com estudiàveu a la secundària i com estudieu ara? Bueno, doncs a la secundària memoritzàvem i passàvem exàmens i t'oblidaves, i aquí cada setmana estem analitzant casos clínics diferents, treballant amb equip, buscant les solucions i absorbint aquells aprenentatges que s'ubiquen amb sentit en el nostre cap, no? I els professors et diuen, bé, hem hagut de canviar de rol, de mirada respecte dels alumnes, però quan veiem els ulls dels alumnes no canviarem ja. No ens ha estat fàcil, però hem fet un pas definitiu.
Xavier Aragay, ha estat un plaer parlar amb tu i recordem el títol del llibre, Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela. Que vagi molt bé, bon Nadal.
Bon Nadal, moltes gràcies.
Fins a la propera.
Adéu. Adéu.
a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.